Els americans doncs, han participat a dues guerres mundials, han contribuït a guanyar-les d'una manera decisiva, no únicament ells, però ells d'una manera decisiva, i han guanyat la batalla del segle XX, des del punt de vista de llibertats, des del punt de vista de... també des del punt de vista cultural, des del punt de vista econòmic i, sobretot, i ara, darrerament, des del punt de vista tecnològic. Bé, el fet de que el president doncs, sembla ser que se salti moltes... se salti moltes pantalles a l'hora de governar, des del punt de vista que ho fa encara com a president electe, amb el tuit, això és una novetat que hem de... Jo, almenys, jo he de digerir. O sigui, jo crec que es governa a través de les institucions i a través de les persones. I no, avui, per exemple, doncs, ha contradit que ahir el Congrés, que està a la Cambra de Representants, crec que és el Congrés, que té una majoria republicana, doncs el primer que havien decidit prendre abans o just després de prendre posició, és saltar-se el comitè d'ètica i que ell al matí doncs ha dit, escolti, no vagin de pressa, hi ha coses més importants que fer. Això, de moment, a mi el que em porta és una certa contradicció perquè no sé exactament el que farà. El que sí sé és el que diu i el que diu no m'agrada. Gens.
Sí, per exemple, el tema dels immigrants, el mur de Mèxic, les relacions amb el país veí. Podríem seguir dient moltes coses.
Jo crec que ha dit moltes coses que ja veurem com es transformen.
S'ha creat una mica la vibració, la sensació col·lectiva que això pot ser un desastre, però bé, no ho sabem encara, com vostè diu, senyor Foix, això encara no ha començat. Senyor Pep Martí.
Estic molt d'acord amb el Lluís. De fet, esclar, fins al dia 20 no començarà a caminar això i gairebé segur que sí que podem dir és que el que sigui l'administració Trump es anirà definint no en els propers 2 o 3 mesos, sinó al llarg d'una mica més al mandat, no? El que sabem com a cosa objectiva, més enllà dels tuits, són el perfil dels nomenaments i podem dir que hi ha molt sector petrolier, el president d'Exxon, el Tillerson és secretari d'Estat, una cosa bastant sorprenent, i després militars molt durs, realment. El general Flynn, el Consell Nacional de Seguretat, que és un càrrec molt important, és una persona bastant, anem a dir, del sector més incontrolable de l'exèrcit. Això, en principi, ha de despertar una certa recança. Jo crec que si fos ell sol, diguem-ne, en l'escenari global, seria controlat per les institucions. El que passa és que ens trobem en un context en el que Europa... estem amb la incertesa que representa el Brexit, que no sabem cap on va una mica el Regne Unit, que també s'ho van a veure, i després hi ha, a una part d'Europa, un ascens de forces d'extrema dreta, que a vegades reduïm amb el terme de populistes, però crec que són d'una dreta molt radical, amb eleccions imminents a França, a Holanda, a Alemanya, a tardor. Tot aquest totum revolutum sí que pot acabar amb una situació una mica de difícil gestió, si més no, no?
Bé, Alexander Golovin, seguim l'ordre de moment.
Jo sento discrepar amb el Lluís i el Pep perquè, vull dir, no crec que el Donald Trump sigui un desastre ni crec que ho serà. És a dir, simplement Donald Trump...
No ho hem volgut assegurar nosaltres tampoc, que serà un desastre. Però... hem parlat una mica de la sensació de les vibracions que dona.
Bueno, aquestes vibracions jo crec o les he viscut més a Europa o a Catalunya, perquè aquestes vibracions no es deuen notar tant als Estats Units quan Donald Trump ha guanyat les eleccions. I Donald Trump, a mi el que em sembla és que està portant, per ara, perquè no és president electe, encara no ha arribat al poder, però per ara està complint tot el que deia. És a dir, ha dit que faria que les empreses no se n'anessin del país. Per ara ha aconseguit que Ford es quedi, que més empreses vinguin, que creïn més llocs de treball, i tot això sense ser encara el president. Després també el tema del Twitter. Sí que és veritat, és molt interessant. Per què? Perquè els mitjans, com hem vist durant tota la campanya, no només en la presidencial, sinó també en les primàries, han tractat fatal a Donald Trump. L'han acusat de tot, fos veritat o no. Per tant, ell veu d'una manera positiva eliminar aquest intermediari entre ell i el seu públic i la ciutadania. I ell veu que amb el Twitter, amb els seus tuits, ell pot interactuar directament amb la població sense necessitat de que el seu missatge passi per uns mitjans que el manipulen i que interfereixen el seu missatge.
Això trenca una tradició. Es pot estar a favor o en contra, però en qualsevol cas trenca una tradició. Bé, senyor José Luis González.
Bueno, jo realment interpreto que la línia de Trump està per decidir, és el que deia el company, que de Luis moment Foix. No se sap, Luis Foix, que de moment tots són supòsits, en el sentit de que té unes intencions declarades a l'època electoral, que segurament les complirà pràcticament la seva totalitat, però hi ha algunes que ja ha reculat. El tema del mur amb Mèxic i coses aquestes, realment suposo que se'l plantejarà perquè és una mica irreal.
Fins i tot, però deixi'm dir això de portar a la presó a Hillary Clinton, que deia
això,
que
volia... Són postures poder populistes que hi ha una part que és l'Amèrica profunda, que diríem, que això els enganxa molt, perquè és una cosa que dius com si fos el Far West, no? Són les tendències de trec la pistola i ja veuràs la que farem, no? O sigui, jo diria que aquest home, com gran empresari, que no se li pot negar, encara que ha tingut moments una mica complicats, va a la teoria de la maximització dels beneficis, com si fos a l'Estat una empresa gran, molt gran, que té 300 i pico de milions d'habitants, i que li han donat el suport al voltant de 60 i pico milions de persones que li han votat, que no es pot pensar que són tontos o són imbècils. O sigui, hi ha molta gent que creu realment del bon fer d'aquest senyor quan estigui a la cadira. Ara és un president electe, però el que deia el company, és cert, ha tirat dels tuits, d'unes comunicacions directes amb la massa, perquè li ha anat molt bé fins ara. Li ha anat molt bé perquè comentàvem prèviament, abans d'entrar, de com és possible que la nit electoral estava d'alguna manera decantada al principi a un 90% de cara a Clinton i acaba perdent. O sigui, aquí hi ha algú que, no sé, és estrany, però seria per un estudi sociològic.
Vostè creu que algunes ombres de sospita que han sortit, no tant de tupinada electoral directa, però sí d'això, de certes influències, com aquesta de Rússia o altres...
Queda la dubte, que és el que fa més mal.
Una cosa que va dir ell durant la campanya és que només acceptaria el resultat si guanyava. Ho va dir després d'un debat.
Això és increïble.
Potser és poc creïble, això, però ho va dir. Una provocació, no?
Sí, bueno, jo com que tinc per rus, és a dir, la meva família és mitja russa, doncs m'agradaria dir una cosa sobre això.
Doncs sí, sobre les relacions amb Rússia, segur que a vostè li semblarà bé.
Bé, em sembla bé. Sí, em sembla bé, perquè...
Ja, a tots ens sembla bé que hi hagi bona relació amb Rússia,
clar,
no?
Clar, a mi em sembla una mica surrealista que es critiqui que Donald Trump vulgui tenir bones relacions amb Rússia, quan són els enemics històrics del nostre món tal i com l'entenem avui en dia. Per tant, sempre que sigui avançant les bones relacions entre aquests dos països, jo sempre ho veig des d'una cosa positiva. I sobre el tema dels hackers que han intentat influir en les eleccions, l'FBI o la CIA pot dir el que vulgui, però per ara no ha aportat ni una sola prova que demostri la seva teoria. Per tant, jo aquí el que estic veient és que s'està orquestrant una campanya per intentar deslegitimitzar Donald Trump, que és un president que ha guanyat democràticament, que ha arrasat a les eleccions.
Una altra cosa és que el sistema sigui revisable, perquè
una
també
és
discutible.
Una altra cosa
és
que sí, no?
Lluís Foix.
No, bueno, per acabar... Sí, i
després pot replicar, senyor Foix.
Les acusacions aquestes de hackejar les eleccions, de tupinada, és una mica graciós, perquè, és a dir, quan sentim els mitjans que s'acusa de hackers, no és que algun hacker rus o del govern rus hagi intentat accedir als ordinadors que recompten els vots per alterar-ho. Simplement aquestes acusacions són per filtrar informació. És a dir, és una tupinada que es filtri informació de la candidata Hillary Clinton, que la població
que no,
conegui informació...
Que no és tupinada directa, ja ho enteníem així nosaltres. Sí, sí.
És hackejar això unes eleccions?
No bé, sé, en tot no. cas poden ser...
Però jo voldria anar Lluís Foix, una mica més als conceptes. Jo sóc antiproteccionista.
Jo també.
Del tot. I el president Trump, amb aquestes mides que ha pres ja, que ha obligat a prendre... que les empreses diuen que les empreses, perquè el president electe ho ha dit, o sigui, ho ha dit el president de Ford.
Sí, sí, avui és notícia a la premsa.
O sigui, jo sóc antiproteccionisme, malgrat que el Pep Martí no crec que sigui proteccionisme tampoc, però ell ho ha estudiat, és un historiador i sap que aquest país nostre ha estat proteccionista bona part de la seva història, especialment la història més, més pròspera, potser, des del punt de vista de creixement econòmic, ha estat sota el proteccionisme, no? Però jo sóc antiproteccionisme i crec que aquesta idea de combatre el proteccionisme des de la primera potència mundial va en contra dels béns de la globalització. I una persona, i l'altre dia jo citava un proverbi xinès, no? O sigui, que hi ha aquí... Quan hi ha canvis profuns, diu el proverbi, doncs, alguns doncs, aixequen murs i altres aixequen molins de vent. Jo sóc més partidari de que hi hagi molins de vent i que les coses circulin i que una societat en ple segle XXI, tal com està el món, amb la interrelació que hi ha tot arreu, doncs, que digui, escolti, Amèrica és pels americans, jo crec que això va en contra de lo que és els corrents del temps. Primer punt. Segon punt. Això de que ha sigut un empresari modèlic, només cal anar a Atlantic City. Jo he estat quan era el que era i he estat quan és el que és. Allò és un desastre. O sigui, allà va muntar tot una repetició o una còpia de Las Vegas i no... I allò ara sembla gairebé Detroit. Detroit ha estat destruït per la revolució tecnològica i per la crisi del sector de l'automòbil, i Atlantic City és simplement un lloc en el qual doncs, sembla un lloc fantasmagòric. No? I tercera qüestió, la qüestió de Rússia. A mi no m'importa, tant de bo, i aquestes són bones relacions. Però és que en el marc de les relacions, o de les bones relacions amb Rússia, el que hi ha és una política que fa mal Europa, en el sentit que jo crec que hi ha una intencionalitat que coincideix tant Rússia com el senyor Donald Trump, doncs no tenen un bon concepte de l'Europa que tenim, bona o dolenta, i que aquesta relació especial que ell vol establir amb Rússia finalment ens acabarà perjudicant i molt els europeus, perquè per la raó que sigui, haurem de posar més en defensa, que és just que li posem, haurem de pensar doncs, que la dominació de la política internacional des de Napoleó fins avui ha estat condicionada i determinada per Rússia, després la Unió Soviètica, i que mai, durant tot aquest temps, hi havia hagut una aliança entre Rússia i els Estats Units, llevat dels 3 o 4 anys de la guerra, que va ser una guerra que van lliurar conjuntament i que els soviètics van entrar primerament a Berlín, abans que els americans, però, en fi, els americans també fan la invasió per Normandia. Per tant, deixant de banda la persona i el seu equip i tot això, jo crec que a mi el que més m'inquieta en aquests moments és que canvien els conceptes. Abans he dit la seguretat col·lectiva, que jo crec que això... No. Després, el tema del proteccionisme, que estic en contra, i després el tema d'anar en contra de la globalització, i aquesta aliança amb Rússia, que jo crec que perjudicarà a una Europa que prou atabalada està.
Mm-hmm. Deixi'm dir, senyor Foix, que abans parlava vostè de les cambres legislatives nord-americanes, el Congrés, Senat i Cambra de Representants, en les dues té majoria al Partit Republicà. El que passa és que, clar, això no és cap garantia per un president que ha tingut en contra, com dèiem abans, el seu partit o bona part del seu partit, i que no sembla que pugui tenir bones relacions amb els presidents de les dues cambres, amb els grups majoritaris. Bé, en tot cas, si volen, poden comentar com creuen que poden ser aquests equilibris, però si el senyor González i el senyor Martí volen comentar alguna cosa...
Una mica... Jo crec que està bastant en qüestió el model, diguem-ne, de prosperitat a l'europea, no? Aquest equilibri de prosperitat, de creixement, però un model social. Uh-huh. Si realment es consolidés aquesta anella, que ara potser encara és molt suposar, que deia Lluís Foix, Putin, Trump, aquest model europeu patiria encara molt més. I després una cosa que s'ha de dir, que tu has dit, Àlex, que el Trump es vol dirigir a la ciutadania sense intermediaris, i tu que ets liberal, hauries de valorar molt els intermediaris, perquè els intermediaris són la democràcia. És a dir, uh-huh, els mitjans de comunicació, els que expliquen el que succeeix, equivocadament o no, les institucions, el Congrés, el Senat, la Cambra de Representants, fins i tot la classe política, les elites. Aquests intermediaris són importants. Aquesta tentació de allo presidente, a la veneçolana, però a Washington, tampoc augura una tendència molt positiva.
Bé, José Luis González.
Sí, la cosa que era, en relació a el que deia el senyor Foix, estem d'acord que la perjudicada amb aquesta relació dual entre Rússia i Estats Units, evidentment, serà Europa. amb el tema del Brexit, té ja una pota que està ja deixant la cosa més tocada, però a més hi ha un detall que no s'escapa normalment, la OTAN, o la NATO, com diuen ells, que és una relació molt forta teòricament entre els Estats Units i Europa des de fa tants anys, ara resulta que el senyor Trump vol imposar un cànon, un pagament, d'Europa per tenir l'apoyo, diguéssim, l'aliança amb l'exèrcit estadounidense. És una cosa rara, però que tornem a parlar del que dèiem del concepte empresarial. Tinc de guanyar diners per l'Estat, per aquí, per allà, per on sigui. I després, aquest home, independentment de que caigui més bé o més d'una altra manera, té la tentació sempre de barallar-se amb tothom. De moment, amb Putin, com que té una relació que no sabem per què, segurament lligada al tema del petroli, com vostè deia abans, té una bona relació que pot canviar d'aquí a 2 mesos o a 1 any i es porten a matar després, no? Ara mateix és així, però tenen, per exemple, una altra potència, evidentment, indiscutible, la Xina, però ja estan a la gresca pel tema del calentament de l'escalfament global, del tema dels arancels, del proteccionisme radical per les importacions xineses que perjudiquen moltíssim a l'economia interna, i això vol dir que tindrem una legislatura molt complicada i de periòdics, de titulars. Eh?
Un mandat de 4 anys complicat, creu vostè, senyor González. Els altres, segur, què en pensen? Segur. Hi haurà algun signe d'esperança, potser no lligat necessàriament a la mateixa figura de Trump? Alguns de vostès poden pensar que sí, altres que no, però algun signe d'esperança pel canvi que suposa o per algun gir que, sense dependre directament de Trump, doni la política internacional?
És un gir total, perquè la victòria de Trump, jo diria que és una reacció a Europa. És a dir, a l'intent d'europeïtzació als Estats Units. I els pares fundadors dels Estats Units ja ho deien, que els europeus mai entendrem els americans, no? És a dir, als Estats Units no vol, ni ha sigut, ni serà, el model que tenim a Europa. Un model amb economia de mercat, però, com deia el Pep Martí, amb un projecte social fort. Als Estats Units no ho vol, això, ni no ho ha volgut mai i no ho voldrà. I Trump és la reacció aquest intent d'europeïtzació dels Estats Units que ha intentat Obama. Que
ho
ha intentat...
l'Obamacare, per exemple, aquesta reforma sanitària.
Exacte. Els americans no volen l'Obamacare. Ho han demostrat votant en contra de les polítiques d'Obama. Aquí tenim un molt bon concepte d'Obama, però que Hillary Clinton, que es presentava com una candidata continuista a un partit demòcrata que semblava que havia de triomfar, hagi estat rebutjat a les urnes... Això rebutja totalment el projecte d'Obama.
Deixi'm dir que la mateixa figura de Clinton, que també ens ho deia el senyor Foix ara fa uns mesos, no és precisament molt estimada als Estats Units, ha tingut a veure amb la victòria de Trump, també. Estarà d'acord amb mi?
Hillary Clinton no és una candidata estimada, però és que Donald Trump tampoc.
Potser amb un altre candidat demòcrata no sabem què hauria passat, però potser no ho hauria tingut tan fàcil, Donald Trump.
Jo crec que no es tracta de no es tracta pas de dir que l'elecció... no és legal, perquè aquest no és el cas, però dir que Hillary Clinton ha estat rebutjada, jo ho matitzaria una mica.
El projecte demòcrata i d'Obama.
Bé, jo ho diré perquè ha tingut gairebé 3 milions de vots més que Trump. O sigui, que això no canvia el sistema electoral, però rebutjada és quan hi ha un landslide. Quan hi ha no sé com es diu en català, un landslide,
una llau,
que ara he vist diversos.
Algunes victòries com la segona de Ronald Reagan, per exemple, que han estat victòries aclaparadores, o altres.
O la Richard Nixon l'any 72.
Per exemple, que tot, estem més enrere, sí.
I tantes altres que no hi ha hagut un landslide. O sigui, hi ha hagut les dues costes que han votat demòcrata i la resta, inclòs Florida... que ha votat republicà, però no d'una manera, diguem-ne, avassalladora. Ha votat republicà perquè les regles que tenen i en les quals s'abriquen els presidents, doncs són aquestes. Però abans de dir ha sigut rebutjada les urnes, jo crec que aniria amb una mica de cura, perquè una cosa que dius, ha perdut.
Ha perdut, això sí.
Però ha sigut rebutjada. Bueno, i després també la idea de que Estats Units no vol el sistema europeu. És que jo crec que el sistema europeu o les constitucions continentals europees que venen de la Revolució Francesa no tenen res a veure amb les que venen de la Revolució Americana. Són diferents. Però això ja ho sabem, almenys. Jo crec que alguns ho sabem, això. Ja sabem que dius, escolti, els Estats Units són fills de la Revolució Francesa. No és així. Són més aviat fills de la Revolució Gloriosa o d'una altra mena d'entendre la política i la divisió de poders. Però el fet és que hi ha hagut, en el segle XX, una aliança d'interessos entre Europa, l'Europa, diguem-ne, democràtica, l'Europa que ha lluitat contra els totalitarismes, que ha lluitat contra la agosarada política intervencionista i militarista i, finalment, nazi dels alemanys, però aquesta Europa tampoc era tota Europa. Anglaterra no era així i bona part dels països europeus no eren així. Espanya era així en aquells moments perquè les circumstàncies de la Guerra Civil els hi van portar, però tampoc som d'aquesta cultura. I jo estic d'acord en que la cultura americana no és europea, però hi ha una altra cosa que sí que estic d'acord, o que almenys crec que paga la pena defensar, és que assegurar un mínim de cobertura sanitària per tothom, jo crec que això és molt progressista i alhora és molt humanitari i és molt, com que estem en aquesta casa, deixeu-m'ho dir, és molt cristià.
Bé, doncs, potser alguns nord-americans, també és veritat, senyor Golovin, alguns nord-americans també han donat suport, no?, a l'Obamacare, no hi és tothom en contra.
Totes les males propostes tenen suport, sempre, sí.
Bé, això ho veu així vostè, cap problema, tot el respecte. Recordem, amics oients, que avui compartim el mirador de l'actualitat amb el periodista Lluís Foix, amb el també periodista Pep Martí, amb l'economista José Luis González i amb el membre del grup Catalans Lliures, Alexander Golovin. Marta, com va l'enquesta? Segueix més o menys semblant?
Sí, de moment guanya la primera opció amb un 42%, sí, per la seva línia dura en política internacional, i l'acostament a Rússia amb un 32%, no, segurament millorarà per la seva coherència i els seus valors, i amb un 26% seguirà igual perquè els canvis globals no depenen d'ell. Us preguntem, el món empitjorarà amb Donald Trump a la presidència dels Estats Units?
Sí, el sí és sobre l'empitjorament i el no empitjorarà. També hi ha un comentari, Marta?
Sí, d'en Jordi Casals de Reus ens diu: Donald Trump ha fet mal amb molts dels seus anuncis i les seves intencions. Sembla que per a ell la finalitat justifiqui els mitjans. Jo sí que penso que, malauradament, la presidència d'aquest home serà un desastre per a la pau al món.
Bé, doncs un comentari en aquest cas molt clarament contrari a Donald Trump. Vostès què respondrien en aquesta enquesta? Els oients marquen una tendència, no té un valor científic, però creuen que sí que empitjoraran les relacions internacionals al món amb Donald Trump o no?
Això no ho puc dir.
O la cosa pot seguir igual?
No, jo crec que...
És difícil saber.
És molt difícil saber, però jo torno a anar al tema conceptual. És a dir, un senyor que el dia següent de les eleccions... Li fan la primera entrevista que li fan. Diu, escolta, vostè ha guanyat dient mentides. Diu, sí, però ha guanyat. Bueno, per mi això és molt important. Jo el dia 24 de juny estava, que era el dia de Sant Joan, el dia següent de les eleccions estava a Anglaterra, a Londres, quan...
Del Brexit, del referèndum, vol dir, sí.
Quan li pregunten al Nigel Farage, li pregunten, vostè ha dit una mentida molt grossa. Diu, sí, va ser un error. Sí, aquest és el tema, i per això porta a una revista tan liberal com el The Economist, que el nostre amic segurament llegirà, o almenys jo la
coneixerà
des de fa molts anys, i en la qual fa la famosa portada, que després tots en comencen a parlar, però jo en vaig parlar aquell mateix dia perquè em va impressionar molt que hem entrat a l'època de la política de la postveritat. O sigui, la veritat no és que no existeixi, que existeix, però la veritat no és prioritària, perquè quan algú guanya i diu, i et reconeix que ha guanyat per una mentida, però que l'important és que ha guanyat, vol dir que estem en una societat de guanyadors i perdedors i no en una societat de conviccions cíviques compartides. O sigui, amb amplis sectors, amb amplis àrees de compartir valors. I pel que jo veig i pel que jo dedueixo, el que s'està estilant no només als Estats Units i a Gran Bretanya, sinó arreu d'Europa, el que s'està és el bo i el dolent. No hi ha els matisos,
els grisos.
Els grisos. No hi ha... No es té en compte, doncs, per exemple, la feblesa de la, humana. No es té en compte la condició humana. Veure, tu ets bo o ets dolent, guanyes o perds. Sí. Bé, això és una manera de veure-ho, però en la qual jo vull expressar aquí, ja que se'm pregunta quina és la meva opinió, no?
Interessant el que diu Lluís Foix, més enllà de poder estar o no d'acord amb el que diu, però sí que és cert que la... Vaja, la democràcia és un instrument i potser això ens portaria a parlar dels valors que ha de tenir la democràcia com a instrument, que no s'hi val tot, no?, per guanyar unes eleccions. Però bé, poden replicar, eh? Bueno, Alexander Golovin, si vol primer, breument,
sobre aquest
si
tema,
ser.
Crec que ja ho vam comentar el dia de l'Ateneu, no?, que el tema del...
Refereix vostè a una
privat, trobada. En privat, sí.
I ara ho fem en públic.
Però, bé, suposo que cap problema, no, senyor Foix?
No, només que, és a dir, que potser els brexiters van dir mentides, sí. Que...
No, potser no. No. A veure, bueno, sisplau.
D'acord.
Aquest... No, van dir mentides grosses.
Van dir... Això ho va reconèixer Nagel Farage, que era un dirigent liberal. No?
No, va dir que era un error, que no era una mentida. Però, va dir que 350 milions de lliures esterlines anirien cada setmana a la Seguretat Nacional, al Servei Nacional de Sanitat Britànica, i no anirien a Brussel·les.
Sí. Però això és la mentida, d'acord.
I després amb els temes dels immigrants va dir el mateix.
Sí, però no em negarà que l'equip dels Remainers no va dir mentides, o que Hillary Clinton no va dir mentides. Jo crec que tots van dir mentides.
Sí, home, clar, jo també en dic mentides, grosses o petites, vull dir, que coses, les mentides per ignorància...
Els dos diuen mentides, llavors...
És que la mentida sigui determinant en la victòria. Això és el que jo vull dir.
Jo no crec que...
Vostè creu que Donald Trump potser no va voler dir això quan va fer el comentari poc després de les eleccions?
El que no crec és que aquestes mentides hagin determinat les eleccions, tampoc, ni la campanya, ni el referèndum.
Sí, jo crec que sí que ho han determinat, perquè jo no vull parlar del que està de moda ara, que és la xenofòbia i el populisme, però sí que vull parlar que la gent, diguem-ne, té una capacitat avui, fa 30 anys i fa 50 anys, rep els missatges i els incorpora a la seva mentalitat i a la seva manera de ser d'acord amb un estat d'ànim particular. Vull dir, i quan tu dius, escolti, dius que si vostè surt d'Europa, estarà millor amb el tema de la sanitat, perquè els diners que van a Europa... Home, això no és així. O si tu dius, jo aixecaré un mur dels 2.600 quilòmetres, o milles, no me'n recordo què són, de la frontera amb Mèxic, diu, i a més, la pagaran els mexicans, encara que ells no ho saben encara... Home, trobo una manera de menys tenir un poble que té la mateixa dignitat que el poble dels Estats Units. Què és això?
Bé, algun comentari, senyor Golovin, sobre això? O són sortides de to que no se'ls han de magnificar?
No, que el Lluís Foix i jo discrepem, però és a dir, tampoc posaria tant en dubte que el mur no s'acabi fent. Però...
Bé, perdonin, senyor Pep Martí i senyor José Luis González, sobre la pregunta, havíem preguntat a Lluís Foix, havia començat a respondre el Lluís Foix sobre aquesta pregunta, si el món empitjorarà, si creuen clarament que el món empitjorarà pel que fa a les seves relacions internacionals, els equilibris amb Europa, Rússia, Àfrica, no oblidem Àfrica, que també és important en la política internacional dels Estats Units.
Cal també aferrar-se a l'esperança que potser s'imposi un perfil més de l'empresari pragmàtic, que copsi la realitat, que també vulgui triomfar, perquè ell és un senyor que també ha vingut aquí a triomfar, d'alguna manera, i això apaivagui els aspectes més ideològics de la seva administració. No?
Per tant, pot ser que s'imposi una mica aquest seny que potser tots ens agradaria veure per algun lloc.
Una certa realpolítica, el veterà Henry Kissinger una mica ha fet alguna declaració donant-li un cert marge de confiança, d'alguna manera.
Ha dit que seria un gran president.
Si se n'han sentit de totes, eh?
Potser també ens hauria de preocupar en part recordant l'etapa de la guerra del Vietnam amb Nixon, però, bueno, en fi, s'ha de veure. Potser hi ha aquesta tendència cap a la realpolític, no? Però, vaja, jo sóc, diguem-ne, esperançadament, però sóc més aviat pessimista, eh?
Lluís González.
Sí, jo igualment. Penso que aquest esperit teòricament conservador, que té la figura d'aquesta persona, entra en confrontació i en contradicció, com diu el senyor Foix també, amb els valors, amb el tema de les mentides. Està socavant una mica el concepte d'honestitat. Realment és el que penso. Què ocorreix? Que, a part de que la perspectiva és que, jo ja ho deia abans, seran uns anys complicats i de portades de periòdics, perquè té tota la pinta que sigui així, però segurament hi haurà algun sistema per catalitzar aquestes reaccions tan viscerals que té aquest home. I si no, pel mateix Congrés i el Senat, els mateixos del seu partit, on té moltes controvèrsies ara mateix, segurament acabaran imposant una mica més el seny. Però, teòricament, la legislatura aquesta serà molt complicada i crec que no anirà millor de com està ara.
Mm-hmm. Alexandre Golovín volia...
Bé, una reflexió sobre el que estan dient abans del paper de la democràcia, els valors de la democràcia, el tema dels mitjans... Jo crec que, i no és a tot provocatiu, que Donald Trump és una molt bona notícia per la democràcia. És a dir, que Donald Trump hagi guanyat tot i que tot l'establishment polític hagi estat en contra, tot i que totes les figures famoses, o el 90% estiguin en contra seu, tot i que el 99% dels mitjans de comunicació americans i el 100% o 99,9% dels mitjans de comunicació mundials hagin fet campanya directament contra ell, i que ell tot i això hagi guanyat, que la gent hagi pogut decidir lliurement, sense la influència dels mitjans, sense que hagin estat influenciats d'una manera bestial com han estat, hagi guanyat, jo crec que és una molt bona notícia.
Això, Àlex, va passar també amb el Ronald Reagan, l'any 80 i l'any 80. Exactament igual. I els diaris, el New York Times, el Washington Post, Los Angeles Times, el Boston Globe, sempre fan un editorial el dia abans o el mateix dia dient que s'ha de votar el candidat demòcrata.
Sí, però va haver molts altres diaris que no s'havien mullat mai.
No, però els que representen, sí, sí. Els que representen són aquests. Home, jo crec que... Jo no sé si la democràcia, però la democràcia, diguem-ne, no és un estat, la democràcia és un instrument perquè la gent, doncs, pugui evitar els conflictes i pugui viure d'una manera convivencial i pugui respectar l'altre. I jo crec que això, no estem davant d'una situació dramàtica com podíem estar als anys 30, però sí que hi ha uns condicionaments que, respecte a la idea d'Europa que abans deia, a mi Europa no em preocupa tant el que pugui fer Putin i Trump. A mi el que em preocupa a Europa és el que fem els europeus, que una vegada més podem deixar anar els fantasmes, fer-los sortir de les nostres calaixeres i tornar a fer les bestieses que hem fet tantes vegades i d'una manera tan ignominiosa i tan dramàtica i tan violenta en el segle XX. Això sí que em preocupa.
Bé, el temps se'ns acaba. Recordem, amics oients, que avui el Mirador de l'Actualitat ha comptat amb la presència del periodista Lluís Foix, del també periodista Pep Martí, de l'economista José Luis González i del membre del grup Catalans Lliures, Alexandre Golovín. Han parlat vostès de la dimensió empresarial de la figura de Donald Trump. Això ens ha fet pensar moltes vegades en el perill o la temptació de portar un país com una empresa. Això s'ha parlat de vegades. Per exemple, recordo que es deia quan Fujimori va fer aquell autocop d'estat. Ara no cridarem el mal temps, no? Es deia, és un home que ha intentat portar el país com una empresa, no? Diguéssim, allò, sense tenir en compte els mecanismes democràtics. Potser ho dic per dir, esperem que no passi. Segur que Alexandre Golovín ens dirà que no passarà, però vaja.
Bé, és evidentment que un país no és una empresa i no es pot portar com a tal, però el que tampoc pot passar és que un país dupliqui el seu deute en 4 anys, com ha fet sota l'administració Obama. I això Trump ho vol canviar i els republicans ho volen canviar.
Bé, a veure què passa. També el que diu vostè, la transversalitat de la societat nord-americana. És a dir, segurament Trump ha tingut vots de molts llocs, no dels tradicionals republicans, perquè molts, fins i tot recordem George Bush pare, em sembla que va dir que votaria Clinton. Es van veure coses, per això parlava abans de situacions surrealistes una mica, no? Bé, algun comentari més? Ens queda un minut, minut i mig, si volen expressar alguna reflexió en forma de conclusió.
El tema del deute, no cal anar tan lluny, que és nostre.
Igual de malament.
No cal anar molt lluny, no cal anar als Estats Units per veure aquesta multiplicació del deute.
Sí.
Casa nostra, l'estat espanyol, Europa en el seu conjunt, Alemanya, el professor ho sabrà millor que jo, això. O sigui, el deute no és només una qüestió que hagi afectat a l'administració Obama, sinó que ha afectat a tot el sistema...
100% i pico del PIB. Sí,
a tot el sistema que ve després de la crisi del 2008, no?
I amb Reagan hi havia deute, també, ja que l'has matat vostè abans.
Ui, enorme, hi havia un deute extraordinari. Sí.
I amb George Bush pare, en fi, podríem...
Sota la Guerra Freda, Reagan... Posem un context. Sí.
Per cert,
vull dir, era un moment de guerra freda.
Sí, però clar, el primer que he dit ara, el senyor Trump, que invertirà, enfortirà tot l'arsenal nuclear dels Estats Units. O sigui, que això també és una despesa que jo crec que s'afegirà al deute. No sé si el disminuirà, no sé.
Ho hem de deixar aquí. Gràcies, Lluís Foix, Alexander Golovin, Pep Martí i José Luis González. Bon any, fins una altra. Sí, bona nit, bona i gràcies,
bona nit. Bon Reis.
Esperarem el 20 de gener a veure què passa. I bons Reis, exacte. Bé, Marta, com ha quedat l'enquesta, finalment? La pregunta, recordem, era: el món empitjorarà amb Donald Trump a la presidència dels Estats Units?
El resultat final de l'enquesta ha estat amb un 42%, si per la seva línia dura en política internacional i l'acostament a Rússia, amb un 32%, no, segurament millorarà per la seva coherència i els seus valors. I finalment, amb un 26%, seguirà igual perquè els canvis globals no depenen d'ell.
Bé, anunciem ara també la pregunta de demà.
El programa serà una entrevista a l'arcabisbe Joan Josep Omella i us formulem, com sempre, una pregunta. Quin balanç fas del primer any amb Joan Josep Omella com a arcabisbe de Barcelona? Podeu optar entre tres opcions: molt positiu, normal o negatiu. Podeu votar des d'ara fins demà a les 8 del vespre.
Gràcies, Marta, i també que vagin molt bé els Reis. Un minut ens queda per arribar a les 8 del vespre. Us recordem que demà hi haurà aquest programa especial i que el dia de Reis, com cada 6 de gener, no tindrem el mirador de l'actualitat perquè la programació serà la pròpia dels dies festius, amb la missa des de Montserrat a les 11 del matí. També us anunciem que avui serà un especial de Reis del programa Tots Som Iguals a Ràdio Estel amb el Ramon Rion i el seu equip, programa diferent precisament per la proximitat de Ses Majestats. Bé, hi haurà entrevistes i hi haurà moltes sorpreses ara a partir de les 8 del vespre en el programa Tots Som Iguals. El resum de notícies i ens acomiadem.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.